A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
La moneda, com a objecte de valor i intercanvi, ha estat una constant en la història de la humanitat. Des de les primeres monedes encunyades a l'antiga Lídia fins als bitllets i monedes digitals d'avui dia, la moneda ha estat un reflex de les societats que l'han utilitzat. Ha estat testimoni de grans esdeveniments històrics, ha facilitat el comerç, ha estat un element clau en el desenvolupament de les cultures i s'ha convertit en un objecte d'estudi clau pels historiadors. Podem dir que en l'envers i el revers de les monedes hi ha escrita la història de la humanitat. Però què és la numismàtica? Quin és l'origen de la moneda i com ha evolucionat històricament? I quina és la seva importància social i cultural? I quina informació històrica podem extreure d'una moneda? Avui, a les portes de Troia, parlem d'aquest petit fragment d'història que fàcilment podem tenir a les mans o a les butxaques. Benvinguts al món de la moneda, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts una setmana més, programa 447 de les Portes de Troia, dedicat a la història de la moneda. I ho fem amb el nostre historiador, del nostre programa d'història a les Portes de Troia, el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Què tal, Sergio, com anem?
Molt bé, i avui molt especialment ens acompanya el Joan Fontanilles. Ell és llicenciat en filosofia i en filologia clàssica, investigador numismàtic i col·leccionista des de fa més de 40 anys. És soci del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona i de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. Benvingut, Joan.
Hola, què tal?
Molt bé, també tens el canal de YouTube d'Ibernumis.
Sí, sí, exacte, així. Ja ho trobareu a YouTube.
A YouTube, d'Ibernumis, en B-, ja us hi podeu subscriure, 2.000 i pico subscriptors, o sigui que moltes coses a explicar-nos, que al llarg del programa d'avui segurament doncs, estarem encantats d'escoltar. Però, Joan, tu a casa quantes monedes tens?
Ui, jo no les he comptat mai. Bé, bueno, alguna vegada potser sí, però jo crec que he de tenir milers.
Milers.
Milers de monedes.
Milers molt, milers poc?
No, milers poc. O sigui, uns quants milers.
Sí. Però uns quants milers de monedes molt antigues. O doncs... sigui...
Bé, de tot, de tot. O sigui, tinc molta moneda contemporània, de països, diguem, però també tinc unes quantes, diguem, antigues.
Doncs d'aquestes antigues anirà el programa d'avui per parlar d'aquesta història de la moneda.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
No és el partit del diumenge del Plus, ni de Movistar, però, perquè aquesta cançó és per això reconeguda pel gran públic, és la cançó de Desafió Total, de Total Recall. I què té a veure això amb la numismàtica? Expliqueu-me.
Bé, jo mateix. Doncs, a veure, a mi em recorda molt pel soroll, que és com quasi com d'una forja, el procés d'encunyació de les monedes, que els mestres moneders doncs, pràcticament eren ferrers, que a cops doncs, anaven fent individualment les monedes. Això en un primer moment.
I mira, pensant una miqueta com fèiem els guions, doncs en Joan va dir, aquesta segur, les altres les he triat jo.
Val.
Que ja veurem què passa, d'acord?
Després et pregunto.
Aquesta és l'autèntica. Aquesta inicial és la bona. I per començar el programa, la pregunta és obligada, no, Joan? Què és la numismàtica?
Bé, la numismàtica és la ciència o l'estudi de la moneda i de tots aquells objectes relacionats amb la moneda. Poden ser des de premonedes, o sigui, objectes que més o menys són una avançada del que després seran les monedes, a bitllets, fitxes, bueno, tot tipus, medalles, per exemple, que tenen una certa similitud, i també de documentació, o sigui, tot el que tingui a veure amb l'estudi de la documentació relativa a les monedes, per exemple, lleis, documents privats en els que potser s'estan citant quines monedes s'utilitzen i quin és el valor que tenen, notícies en els que potser es parla de que algú va ser condemnat per falsificar moneda, tot això també pot ser una miqueta numismàtica. I també hi entra tot el tema del col·leccionisme, que bé, és bastant inseparable de la numismàtica.
Que de fet, Sergio, en Joan, abans venint ja m'ha tirat una canya. Em diu, mira, si això funciona bé, no sé què, la temporada següent ja podem fer algun programa sobre col·leccionisme.
Oh, i tant.
Història del col·leccionisme.
Sí, sí. Jo m'animo,
Doncs ja vés-hi pensant perquè funcionarà, perquè aquest tema interessa moltíssima gent, ja t'ho dic, el tema moneda, perquè pel que dèiem a la introducció, tothom manega moneda i això té una història i comencem justament per aquí. Quina és la funció que ha tingut i que té la moneda, Joan?
La moneda principalment té dos funcions. Una és acumulació, diguem, de valor. És una manera, diguem, d'estalvi. Com tradicionalment la moneda estava feta de metalls preciosos, que tenien un valor intrínsec en si mateix, l'or, l'argent, doncs era una manera d'acumular-lo. I també el que estem més habituats nosaltres a pensar en ell és el d'intercanvi de monedes, diguem, per intercanviar mercaderies, qualsevol tipus de producte o servei.
I com s'estudia aquesta numismàtica que ens explicaves fa un moment?
A veure, diguem...
Portes 40 anys, he dit, em
sí,
sembla...
Sí, masses.
Cercle...
a veure, hi ha molta bibliografia. O sigui, us sorprendria la quantitat de llibres sobre monedes que s'arriben a publicar. Jo a casa meva, no sé, en dec tenir 100 o 200 de publicacions.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, són bastantes. Llavors, això és una primera base, no? O sigui, hi ha gent que ja ha estudiat coses, tu t'ho llegeixes i en saps. Però després també hi ha la part del col·leccionisme que, diguem, t'ajuda molt a tenir in mano, a tenir, diguem, a la mà les monedes, i llavors aprens. Aprens, diguem, de l'experiència, diguem, multisensorial de tenir la moneda. Llavors pots consultar la teva col·lecció, diguem que és particular, col·leccions de col·legues, d'amics, que també són particulars, però també a vegades col·leccions que hi ha en museus. Vull dir que les col·leccions públiques també són fonamentals, perquè amb el tema del patrimoni, moltes vegades doncs, l'Estat doncs, gaudeix d'unes col·leccions que per un mortal... és molt difícil arribar a reunir.
Però una persona, per exemple, com tu, que ara porta 40 anys sí. estudiant això, quan et poses a estudiar numismàtica, ara mateix, què fas?
Com ho faig, no?
Bé, el teu canal de YouTube, sí, sí. Divernumis, que és una divulgació...
Sí, és divulgació, no és investigació.
Aquí ens mostres allò que has investigat, però sí. Prèviament per poder divulgar ho has investigat. Què estàs fent?
Hi ha dues maneres. Una és, t'interesses per un dels temes que vas llegint, i llavors doncs, vas aprofundint en això i busques, per exemple, monedes que et permetin aprofundir més. Val? O sigui, una manera és, diguem, anar del llibre dels llibres a la moneda. Però hi ha una altra manera també d'aprendre molt, que és anar de la moneda al llibre. Veus alguna moneda, dius, ostres, aquesta moneda és interessant, a veure si la puc aconseguir. L'aconsegueixes i llavors el fet de tenir-la i de no saber ben bé què hi ha, què posa o en quina situació es va fer, et porta que investiguis. I quan tens la satisfacció a vegades doncs, de trobar una moneda inèdita o de esbrinar algo que en principi no està publicat, és meravellós, és el sumum.
Molt bé, i molts cops quan es parla de numismàtica se l'associa amb un concepte com el de ciències auxiliars, no? Que és un concepte així una mica controvertit,
sí.
I aprofitant que tenim un expert aquí, tu què en penses d'això? Penses que la numismàtica ho és una ciència auxiliar?
Depèn. O sigui, per molts historiadors sí, perquè els hi permet utilitzar les monedes per entendre millor una època. Però també es pot girar al mitjó, es pot mirar al revés. Es podria entendre que la història és una ciència auxiliar de la numismàtica. Perquè, clar, pot ser que a tu t'interessi estudiar el passat, pot ser que a tu t'interessi estudiar lingüística, per exemple, un idioma, pot passar, i llavors l'estudies a través de les monedes, pot passar que estudis geografia, i llavors, diguem, utilitzes la moneda. Però també pot passar que tu simplement t'interessin les monedes i per entendre-les millors, doncs llavors el que fas és estudies una mica d'història, una mica de geografia, una mica de lingüística. Si vols llegir una moneda hispano-àrab, doncs acabaràs fent classes, diguem, d'àrab. Vull dir, acabaràs fent aquest tipus de coses.
És que hem portat un filòsof i ens està girant la truita, Sergio.
Sí.
Acabarem pensant que la història és una ciència auxiliar.
Bueno. Sí, m'agrada provocar una mica.
Molt bé. I justament per l'estudi de la història, tot aquest estudi de la numismàtica, les monedes, quina importància tenen?
Sí, a veure, les monedes, no totes, però la gran majoria són documents escrits. N'hi ha que no, que són anepígrafes, que només tenen, diguem, cares o retrats d'animals, però la gran majoria sí que tenen text. I llavors són documents escrits que es poden estudiar i ens donen tota mena d'informació. O sigui, allà podem trobar noms d'emperadors, ciutats, de tot. Uh-huh. De tot una mica.
I per exemple, a través de les monedes poden conèixer, bueno, això, noms que no havien aparegut mai en cap document, no?
Sí, exacte. Sí, per exemple, divinitats... noms de governants, idiomes, per exemple, es poden estudiar els idiomes. Hi ha idiomes que s'han aconseguit desxifrar gràcies a la numismàtica. A l'estudi de les monedes ofereix una quantitat molt potent de diferents textos i gràcies a l'estudi dels textos de les monedes es va avançant en el coneixement d'aquesta llengua. No? Simbologia religiosa, fets històrics... O sigui, són com una foto, quasi, però escrita normalment, d'aquella època o d'aquell lloc.
I quins exemples de tot això que ens has dit ara, eh?
Sí.
Perquè la gent no es pensi que ens estàs vacil·lant.
Clar, a veure, concretarem. Per exemple, les monedes ibèriques. L'ibèrica avui en dia encara no es pot llegir bé, o sigui, es pot pronunciar en veu alta, però no s'acaba de saber ben bé què diu allà. Llavors, la majoria de textos són textos que hi ha en monedes. Evidentment, la moneda, al ser petitona, no permet allà que hi hagi un gran text. Però sí que han pogut investigar doncs, temes com els morfemes, els lexemes, una mica tot aquest tipus de variacions dins de les paraules les estan estudiant gràcies a les monedes, per exemple. O sigui, que ja veieu que en llengua, per exemple, ha aportat moltes coses. Monedes sassànides, per exemple, de més o menys de l'Iraq, Iran, doncs allà s'han pogut reconstruir dinasties llegint els noms que hi ha a les monedes. Potser no constava que hi havia un determinat rei, però com la moneda hi és, doncs aquell rei devia estar.
I pel que fa a emperadors romans i història de Roma, també, no?
També se n'han trobat alguns, o fins i tot, per exemple, parents que potser no consta. El millor un text escrit, ara no, tampoc no ho sé entrar molt en detall, però per exemple, el millor es diu que tal emperador va tenir dues esposes i no consta el nom, però tenim al millor la moneda en el que surt el nom de la... Perquè les dones dels emperadors tenien monedes, també.
Clar, i a més això, amb el tema de l'imperi romà, de ser ja en parlarem més, però és superinteressant perquè, i més aquests dies que vam parlar de la tetrarquia fa relativament poc...
Que portem unes setmanetes carregades de Roma, eh?
Molt, és veritat, Déu-n'hi-do, eh?
Tetrarquia, Aníbal i...
Itàlia, Pirineus, sí. Alps, mare de Déu. Què ens està passant?
I Pompeu i César no fa gaire...
I l'Alberto fent dos programes de Roma. Això no passa res. L'Alberto no li agrada gaire.
No, però Roma, a veure, Roma són molts anys. És que fins i tot en la moneda romana és molt important dins de la numismàtica. Són masses segles, diguem.
I això, no? En un moment com, per exemple, el de l'anarquia militar, que es proclamen emperadors com bolets, no? A la Britània, no sé on...
Sí, és apassionant.
I clar, quan un emperador és capaç d'encunyar, no? És un element d'això, no? Tinc prou poder com per encunyar moneda, poso el meu geto a les monedes,
sí.
O la temporada passada que vam fer un parell de programes d'Heracli, Heracli, les primeres monedes que encunya, bueno, de fet, les encunya el seu pare, sí. amb Heracli al costat, no? Dient,
sí, sí.
Aquest és el meu fillet, no? I surten la moneda, els dos així de costat, vull dir que és un element...
Alguna tinc.
D'Heracli?
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Això m'has de portar a l'institut.
Ui. Molt bé, molt bé. Perfecte, doncs, si us sembla, després d'aquestes preguntes introductòries, aquesta presentació que ens ha fet el Joan de la Moneda, doncs anem a conèixer la història de la moneda.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Albert.
És molt senzill, Sergio.
Val.
50 cent, 50 cèntims.
Molt bé.
Ja està. Vull dir, no cal donar més explicacions de per què aquesta cançó, en honor a l'Alberto, aquesta cançó està aquí.
Val, o sigui, no té res a veure amb el que parlarem ara.
Ah, no.
És que t'agrada...
Cèntims, cèntims, no?
I que el raper cent... es diu...
50 cent, 50, o sigui, 50 cèntims, no? 50 cèntims. Dir, parlarem de cèntims, diners, monedes.
I tant. Molt bé, em dirigiré millor al Joan, que em sembla
parla,
que...
Parla'm en Joan, va. Gira't.
Quan i on apareix la moneda?
Doncs, normalment es deia, i fixeu-vos que ho dic en passat, es deia que era el segle VII abans de Crist a Lídia, d'acord? El rei Cres, doncs, sembla ser que tenia al seu abast mines d'electró, que era una mena de barreja de natural d'or i d'argent. I llavors van començar a estampar una sèrie de pepites i allà hi havia el segell, diguem, que les feia reconeixibles com a monedes d'allà. I això és el que sempre s'ha dit. El que passa és que darrerament uns descobriments arqueològics a Xina doncs han fet moure una mica la datació de les primeres monedes. I llavors a Xina diuen que són també del segle VII abans de Crist, però una miqueta més antigues. Dir-vos que aquestes monedes xineses no són monedes com les que us esteu imaginant, diguem, rodonetes, sinó que tenen forma de azadón en castellà, diguem, seria com una aixada. Llavors, sembla ser que usaven monedes amb formes bastant estranyes. I han arribat a la conclusió, molt abans de trobar aquest jaciment, que això ja eren monedes. Per què? Perquè les feien d'unes mides que eren massa petites com per ser utilitzades en el camp. Serien com si fos l'aixada d'un hàmster, diguem, molt petita. O sigui, vale. Llavors, vale. Això ja queda molt clar que ha de ser una moneda.
O sigui, estem parlant de centímetres.
En algunes sí, en alguns casos sí. Aquestes que han trobat... són bastant més grans, potser a vegades fan un pam de llarg. N'hi ha de diverses mides i en funció de la mida tenien més valor o menys, perquè clar, el bronze amb el que estaven feta tenia un valor intrínsec.
Vale. Aleshores, el que es troba a Lídia, comparat amb el que es troba a Xina, a Lídia sí que seria com referència que tu tens davant.
La diferència en teoria és de dècades, vull dir, molt poc. Jo també, no sé, m'agradaria veure't...
Mullet.
O sigui, jo crec que els xinesos diuen això també una mica per ser ells els primers i que intenten avançar els altres. Jo suposo que deu ser una mica com a l'invent de la roda o l'invent del foc, que devia ser simultani a diversos llocs i desenganxat d'uns llocs respecte a altres. Suposo que és les mateixes condicions de vida són les que acaben generant que es creï la moneda. I llavors en llocs tan dispars, no? Perquè clar, estem parlant d'Europa i estem parlant d'Àsia, que les inventin.
Ara haurien d'investigar les butxaques dels xinesos del segle VII abans de Crist, perquè per portar aixades o d'un pam de mida i utilitzar-los com monedes, déu-n'hi-do.
Sí, sí. Grans transaccions, segurament. Devien servir per pagar coses cares, com els bitllets de 500 euros de fa un temps.
I la pregunta que tots ens passa pel cap és la següent. Ara ja ens has situat una miqueta, no? Segle VII abans de Crist, Lídia, Xina, però per què apareix la moneda? O sigui, en quin moment un humà decideix fer una moneda?
Bé, aquí us donaré una resposta filosòfica, no tan històrica, val? I em remeto a Plató. Plató, en una obra que és bastant coneguda, que és La República, de fet surt sempre a la Selectivitat, no sé com s'ho fan, doncs en aquesta obra ell està dissenyant la seva ciutat ideal, la polis ideal, i llavors ell explica que quan la gent treballa, els productes que genera doncs tenen una certa caducitat i llavors els ha de canviar per alguna cosa que no es faci malbé. Potser, diguem, ell genera un peix que tard o d'hora es podrirà, o uns naps o unes patates no havien descobert encara, però bueno, ja m'enteneu, i llavors allò se li podrirà. Si va al mercat a vendre-ho, no podrà seguir fent la seva feina, s'haurà d'esperar a poder-ho vendre. Llavors, al final, la conclusió lògica a la que s'arriba és que s'ha de convertir allò en alguna cosa fàcilment transportable i que no es faci malbé. I fixeu-vos que l'or, de tots els metalls, és el que menys es rovella, diguem. L'òxid és poquíssim. Quan troben una moneda, per exemple, amb galions d'aquests que estan enfonsats en el mar, estan perfectes, pràcticament. I també, per exemple, l'argent. L'argent no aguanta tan bé, però aguanta molt. I llavors, fixeu-vos que la majoria de monedes doncs, comencen això, sent barreges d'or-plata i després, sobretot, la plata. I també el bronze per transaccions més petitetes, no? Mhm.
I quin és el mètode de fabricació que s'utilitzava més?
Sí, a veure, normalment a Lídia, diguem, a Lídia i el que després serà Grècia, el que fan és estampar el que és el disc de la moneda, encunyar. Això és el que nosaltres diem encunyar. Llavors, en un primer moment es fa a martell. Hi ha una mena de motlles, llavors es posa un disc o la pepita i se li dona un zambombazo amb un martell. Llavors allà, això normalment ho feien esclaus, perquè era una feina molt dura, molt pesada, i us podeu imaginar que si el martell doncs, no anava on tocava, doncs podia lesionar a la persona, i greument. Llavors ho feien d'aquesta manera, això els grecs, d'acord? I la tradició occidental. Els xinesos funcionaven més a partir de fundició. Normalment usaven motllos fets en pedra, o sigui, escarbaven el dibuix de la moneda en pedra o en sorra, fins i tot. Utilitzaven una moneda i marcaven en la sorra la moneda. Quedava el negatiu de la moneda. I llavors després hi llançaven metall, com si fos una joia, i llavors entrava el metall, ocupava el forat i ja tenien la moneda. Després els hi quedava com una mena de branca plena de monedetes enganxades, les treien, les llimaven o les retallaven i ja tenien les monedes. Per tant, hi ha una mica de tot. Acunyació a martell i fundició. Això en els primers temps.
I com evoluciona aquesta acunyació? Vull dir, seguríssim, no?, que sí. La manera d'encunyar les monedes ha anat canviant al llarg de la història.
S'ha perfeccionat. Diguem que les monedes, al fer-se a cops de martell, no quedaven totes iguals. O sigui, són com dues persones, que són, les cares són diferents. Llavors, no els hi quedava del tot igual. Llavors, el que van fer és anar millorant la manera com s'estampava de manera més eficient la moneda. Llavors van començar a fer, per exemple, a crear rodets, per exemple, i aquests rodets estampaven com si estiguessin amassant la massa de les pizzas, doncs estampaven d'aquesta manera les monedes. També després, molt més endavant, van inventar la premsa volant, que la premsa volant era una premsa que girava sobre si mateixa, amb uns pals molt llargs, els accionaven, i clar, llavors la moneda quedava atrapada al disc. Se li diu cuspell, val? Doncs el cuspell quedava atrapat i d'una manera molt, molt segura, quedava ben impresa i molt, molt centrada. Perquè, clar, quan ho feies amb martell, igual estampaves només una part del disc. I més endavant ja van començar a entrar màquines, que ja pràcticament a l'humà només li donava dos o tres botons i la màquina ho feia, que és el que actualment tenim.
Que és a dir, que l'encunyació es converteix en una cosa totalment avorrida, no?
Industrial. Sí, de fet, a veure, la majoria de... No és mai avorrida, però sí que és veritat que els que col·leccionem ens agrada més...
Estem parlant amb un numismàtic, clar, mai és avorrida.
Sí, t'ha quedat clar, oi?
Sí, perdó.
És que fins i tot les màquines s'equivoquen a vegades, i això també té gràcia.
Ah.
Però, clar, però preferim l'antic.
La moneda on la màquina s'ha equivocat, aquella va buscada...
Sí, però, o sigui, depèn. O sigui, si és un error simplement mecànic, igual una pesseta que no valdria res de Franco, doncs potser et donen 20 euros. depèn de com d'espectacular sigui l'error. Mm-hmm. Però grans fortunes? No, en principi no. Mm-hmm. El que sí que es valora és que en un determinat moment hi hagi hagut un error a l'hora de, per exemple, de fabricar la, de crear el disseny de la moneda o de combinar les dues cares, i llavors allò potser genera que hi hagin, no sé, per exemple, 8.000 monedes que només són aquelles 8.000. Llavors allò sí que potser es valora una mica més.
Mm-hmm. Jo, saps, Sergio, hem de buscar per casa nostra a veure si, si no, trobem monedes d'aquest estil.
Sempre, sempre s'ha de fer, mai se sap què pot aparèixer.
Jo ja li he dit a en Joan que quan arribi a casa li envio fotos, que tinc alguna coseta, aviam què passa.
I tant,
a veure què surt.
Molt bé, aleshores, quin seria el paper, Joan, aquest paper simbòlic i, cultura, i cultural que juga una moneda?
Clar, penseu que la moneda no és simplement un estri econòmic. No deixa de ser un document amb dues cares. Llavors, permet que allà hi aparegui representada molta informació. Llavors, allà podem trobar iconografia, podem trobar elements polítics, elements religiosos, elements lingüístics. Llavors, tot això influeix en que queda plasmada la cultura d'aquell moment i d'aquell lloc en la moneda. Llavors, a nosaltres ens pot servir per entendre-ho, encara que siguem d'una altra època o d'un altre país.
I de fet no només la cultura, sinó també les virtuts o les tendències dels seus governants, no? Una miqueta.
Sí, les modes. Hi ha modes numismàtiques, podríem dir. O fins i tot països que en un determinat moment es tornen influencers. Diguem, tenen una moneda de prestigi i llavors tots els altres, que són una mica més cutres, doncs intenten imitar la moneda de prestigi.
Monedes de prestigi com ara...
Doncs mira, per exemple, en el seu moment, per exemple, les monedes gregues, estaven molt ben fetes en la seva època, gregues, de la Grècia antiga, i llavors els ibèrics, per exemple, les imitaven en certs moments.
I vols posar més exemples de sí, tot això, de tota la simbologia, la cultura que ens pot transmetre una moneda? Tens tot el temps del món, endavant.
Sí. Mira, doncs, per exemple, Atenes acunyava unes monedes bastant grosses d'argent, podríem dir que eren més o menys de la mida d'una moneda de 2 euros, però més gruixuda, i això són els tetradracmes, monedes de 4 dracmes. Doncs allà, per exemple, es mostra per un cantó, per a l'anvers, diguem, el cap d'Atena, molt maco, es veu la deessa, en plan militar, i tu la gires i hi ha, a part, posa lletres en grec, posa Ace, d'Atenes, i llavors després doncs, trobem el que és el mussol, que és l'animal típic. No? Llavors això ho feien molt els grecs, posaven divinitats, per exemple, això és un exemple. Un altre exemple, els bizantins. Els bizantins eren profundament cristians i religiosos. Llavors ells aprofitaven les seves monedes per representar fins i tot a Jesucrist, a la Verge Maria, i fins i tot quan havien de pagar coses amb els musulmans, amb tota la mala bava, els hi pagaven amb aquestes monedes cristianes, una mica per obligar-los a haver de manegar aquests elements religiosos. No? En canvi, per exemple, doncs, no sé, els musulmans, eren iconoclastes, consideraven que no s'havia de poder representar la divinitat, i llavors el que fan és omplen la moneda doncs de llegendes i d'escriptura de tema religiós, dient que només hi ha un déu, que és déu, no? Diguem que és l'Alà, no? que sempre es diu, o per exemple que Mahoma és el seu profeta. O sigui, es nota molt la mentalitat de l'època mirant aquelles monedes.
Clar, és que és un exemple perfecte, no?, del que hem anat repetint al llarg del programa, la introducció. Vull dir que la moneda al final és la projecció, no?, del lloc, del moment, de la cultura, del governant, no?, perquè en la majoria dels casos el monopoli de l'encunyació la té, bueno, o l'estat o la persona que manega el xiringuito en el moment, no?
Sí, sí, és propaganda. Moltes vegades mostren el seu poder.
I al llarg de la història la moneda, igual que hem vist com va canviant l'encunyació i tot, la moneda òbviament ha anat canviant amb el pas del temps.
Sí, sí.
I la pregunta és, per què? Com és que la moneda, per què no tenim el tetradracma ara?
Exacte,
mateix aquí?
No? Per què hi ha variacions? Bé, la moneda canvia perquè la societat canvia. Llavors, les condicions econòmiques, culturals, religioses, també van canviant. Llavors, pot passar, per exemple, que de cop hi hagi més accés o menys accés a or i argent, o que hi hagi una crisi econòmica bestial. Llavors, tot això farà que el valor d'aquell or o d'aquell argent canviï. En general, hi ha una tendència inflacionària al llarg de la història. Diguem que les monedes van perdent valor van perdent poder adquisitiu i llavors arriba un moment que si us poso un exemple molt pràctic, si 2 euros cada vegada compren menys coses, arribarà un moment que la moneda de 2 euros val més, o sigui, que diguem que és cara.
Val més el metall.
Que és cara. No? Clar, exacte. O sigui, que realment fer la moneda és més car del que pot comprar. Llavors no surt a compte. I llavors el que acaba passant és que quan fan monedes noves van reduint-se de mida. Es van tornant més petites o acaben triant metalls que són menys valuosos. Si, per exemple, és una barreja, si és plata, doncs si és argent, potser ja fan una combinació d'argent amb un altre metall que valgui menys i fan billó, per exemple. I si recordeu les pessetes, doncs les pessetes eren de plata en un primer moment i van acabar sent
moneda. Joan, la pesseta era una moneda.
Explica'm, Sergio, que sisplau, què era la pesseta.
Abans, és que és molt jove, ell. Ja ho saps. I ja està, perdona.
Sí, sí.
Volia... Te'n recordes? Tu vas manegar pessetes?
Clar que vaig manegar pessetes. Era petitó, però sí que són les pessetes.
Si ets petitó, no manegues calés.
Les pessetes...
Me les donaven per col·lecció. Jo de petit era numismàtic.
Ah.
Perquè jo col·leccionava les pessetes que sobraven, saps?
Val.
Sempre hi pots tornar.
Vull dir que...
Això porta'm cap al costat fos.
Poca broma.
No, només em falta això.
Poca broma, però s'ha de fer l'aclariment de la pesseta, sí, sí. Que ja fa uns anyets...
Clar, la pesseta, la prèvia, diguem, de l'euro, doncs, de ser de plata, va acabar sent una mena de llentia diminuta d'alumini.
Correcte. Hòstia, sí.
Que era com una pastilleta d'aquestes que prenen els avis amb la medicació. Vull dir, era una cosa terriblement minúscula.
Esperem que ningú es confongués.
La moneda d'un cèntim, que equivaldria a 1,6 pessetes, acabarà així?
Sí.
Com és petita?
Sí, totes les monedes acaben devaluant-se. Per exemple, la paraula diner ve d'una moneda que és el diner, però el diner valia molt menys que el denari romà. Per exemple. Llavors, totes les monedes acaben devaluant-se. I, de fet, a vegades les monedes acaben desapareixent i queden com a unitat de compte. És a dir, que potser... Això, per exemple, s'ha parlat molt amb els cèntims d'euro. El cèntim potser desapareixerà, la moneda de cèntim, però seguirem tenint monedes de 50 cèntims, o de 20 cèntims, o de 10 cèntims. Això vol dir que el cèntim passarà a ser de moneda a moneda de compte. És com una moneda teòrica, però que físicament ja no es produeix.
Molt bé. I com es classifica tot aquest món? Perquè a nosaltres ens agrada molt classificar i posar tot ben en calaixets i que ens, no? Perquè al final són moltes coses i d'alguna manera les has d'endreçar. I els numismàtics també sou així?
Sí, sí, som fanàtics de l'ordre. Bueno, en general, perquè si no col·leccionem, llavors seríem acumuladors. Tenim un punt de síndrome de Diògenes, no? Però en general ens agrada intentar posar una mica d'ordre al caos.
Com ho feu,
això? Com es fa, això? Bé, és la combinació de dos factors. Factors històrics i factors geogràfics. És a dir, tendim a classificar-les segons el lloc i tendim a classificar-les segons l'època. Combinem una mica les dues coses. Hi ha gent que es limita a col·leccionar només monedes d'un cert lloc, hi ha gent que es limita a col·leccionar només monedes... doncs de certa època. Jo tinc la malaltia completa i directament que ho col·lecciono tot, de tot arreu.
O sigui, que les categories numismàtiques d'alguna manera es poden equiparar a les històriques, és a dir, la numismàtica antiga seria com la història antiga, que agafa des...
Sí, exacte, sí, és una mica això. Llavors, en funció de com s'especialitza o de com les agrupem, clar, tendim a pensar en períodes i a vegades també en zones. Per exemple, grans períodes de la numismàtica. Tenim la numismàtica antiga, que abarcaria més o menys fins a la caiguda de Roma. O sigui, grecs, púnics, ibèrics, romans... Val? Hi ha un altre gran període, per exemple, de la història de la numismàtica, que seria l'època medieval. Doncs allà entraria des de que cau Roma fins a que cau Constantinoble, o descobriment d'Amèrica. Això ja ho sabeu, que l'edat mitjana es discuteix bastant sobre quan acaba. Però seria això.
Molt bé, molt bé.
I a l'edat moderna, què passa amb la numismàtica?
Bueno, l'edat moderna, diguem, tot el que ve després del descobriment d'Amèrica, no? Així molt a l'engròs seria finals del segle XV, sobretot ja segle XVI, fins a segle XIX, almenys numismàticament, Doncs, bueno, seria totes les monedes que abarquen tots aquests processos, diguem, d'acuñació a martell, a rodet, a empremsa volant... Diguem, seria l'època de les grans monarquies europees, sobretot, que s'estaven esbatussant entre elles per fer avançar les fronteres.
I justament en aquesta època, que suposem que hi ha una, diguéssim, una aparició de monedes, no sé, corre molt pel món, amb el comerç amb Amèrica, clar, el mercantilisme... Van... Hi ha alguna moneda que és la que ho peta a l'època, la de moda de l'època sí. moderna? Quina seria?
Doncs,
o quines serien?
Bàsicament, les monedes, diguem, de Castella i Lleó, d'Espanya, les monedes que posa Hispaniarum Rex, serien, sobretot, el valor estrella en moneda d'argent seria el 8 rals, és com una mena de duro de plata enorme, pesa 27 grams, una unça.
Joder.
Sí, sí, és espectacular. Eh?
Aquest és el Real de Ocho?
Sí, és el Real de Ocho. Ah. Val? I llavors el seu equivalent, que seria els 8 escuts, que seria la onza d'oro, que seria el mateix pes, però en or. Seria com un duro, però en lloc de plata, d'or. Això ja val bastant. D'aquestes no en tinc, eh?
I d'aquestes aquí a casa?
No ho sé, no ho sé. Us he d'enviar les fotos avui, però no ho sé, potser sí. Quina incògnita. Què t'anava a dir?
Sí.
Ara que m'has desbloquejat un record amb sí. això, el dòlar té...
El dòlar té a veure amb el real de 8, perquè si recordeu el signe del dòlar, que fa com una S amb les ratlletes, això s'ha dit... Que prové de la imatge, del símbol, que apareix en les monedes dels reales de 8. Què apareixia en aquestes monedes? Apareixien les columnes d'Hèrcules,
sí.
esquerra i a dreta.
Plus ultra.
Exacte. I llavors hi havia unes cintetes que deien non plus ultra. Llavors aquesta cinteta fa com una mena de S, que combinada amb les columnes seria el símbol del dòlar.
Hòstia.
I de fet, les monedes de dòlar... tenen una metrologia, o sigui, diguem, tenen unes dimensions i un pes que són pràcticament els del 8 rals, el del real de 8. Els americans en general van copiar i de fet van utilitzar en els seus primers temps els reales de 8 que els hi arribaven des de Mèxic. Perquè, clar, ells no tenien encara una infraestructura prou ben elaborada com per acunyar monedes de qualitat. Penseu que les monedes espanyoles, diguem, d'aquesta època, de l'època moderna, eren el dòlar de l'època i van ser la primera moneda mundial perquè es feia servir a tot arreu. O sigui, jo tinc, per exemple, monedes d'aquestes amb estampacions xineses.
Clar, perquè anaven a pagar tot el deute d'Amèrica, dels espanyols...
Donaven la volta al món. Allò de que no se pone el sol, doncs això valia per les monedes. Les monedes donaven voltes pel món i arribaven a tot arreu. Penseu que hi havia un vaixell que anava fins a Filipines i que connectava, doncs, el... diguem, amb la resta del món, no? amb Àsia i tot això. Llavors, clar, són monedes que han tingut un pes importantíssim. Eh? El nom de dòlar, això ja ve d'una moneda europea de pes similar, que és el Thaler alemany. Thaler, dòlar, d'aquí ve una mica la nomenclatura.
O sigui, titular, un dels titulars d'avui. Primera moneda
global,
d'abast mundial, de sí. la globalització, sí. d'una de moltes que n'hi ha hagut.
Va ser espanyola, és el real de 8.
És castellana.
Bueno, sí, a veure, perquè clar, això d'Espanya, ells de fet diuen Hispaniarum, genitiu plural. O sigui, està dient de les Espanyes. Perquè ells ho diuen en un sentit geogràfic, de la península hispànica, ho diuen una mica en aquest sentit.
Bueno, i de la idea de la monarquia composta aquesta, no? Que Espanya no és un estat, sinó que és... una corona aquí, un regne allà, un comtat allà, no?
És una col·lecció de títols que tenien determinades famílies. En el cas nostre, doncs, era els Habsburg.
Molt bé, i amb això, de ser, si tenim més temps, ja ens aturarem amb exemples d'aquests que són superinteressants. Però per acabar una miqueta el recorregut de la història de la moneda, com evoluciona aquesta moneda moderna cap a l'era contemporània?
Sí, bé, el que ha anat passant és que amb la mecanització de les monedes, doncs, s'han tornat molt clòniques les unes amb les altres. Diguem, allà el que es valora molt és l'estat de conservació, perquè realment és quasi l'única cosa que tenim per distingir-les, no? I, bueno, i també si són d'un any o són d'un altre, però diguem que s'ha tornat com un producte més industrialitzat i molt més massiu. Les produccions que hi ha avui en dia de monedes són de milions de monedes. En aquella època, pues, no podia ser tant. I els metalls han anat canviant. Abans la moneda es considerava que era una reserva de valor, per tant, diguem, estava feta amb metalls nobles, en el pitjor dels casos era coure o bronze, val? I per descomptat argent, or, i avui en dia fixeu-vos que fem les monedes amb uns metalls que no valen res, zinc, cuproníquels, coses així que realment no, aluminis.
I tot aquest recorregut que hem fet, hem parlat sobretot des d'una visió molt, molt occidental, no? Però un gran ventall de monedes, una riquesa bastant interessant de monedes, i a més a més de formes, no, també, són les monedes orientals, no ens en podem
oblidar. Sí, sí, és una tradició que bé, que realment la majoria de col·leccionistes occidentals no s'atreveixen amb ella, però que és molt interessant, i tenint en compte que Xina s'està convertint en una potència, doncs val la pena reivindicar aquesta numismàtica. Clar, ells fan... La numismàtica oriental la podríem dividir entre la que és islàmica i la que no és islàmica. Val? La que és islàmica, doncs, és una mica el que abans havia comentat. Molta llegenda, diguem, religiosa, poca imatge del cos humà o de Déu, vull dir, molt rarament hi ha persones representades. I després, la numismàtica no islàmica, que seria la xinesa, que són, la majoria d'elles són monedes rodones amb un forat quadrat al mig, per temes de, bueno, de feng shui i coses d'aquestes. D'acord? I bé, són boniques.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this check, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making bank account number. Yikes. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance, I just made a honey best. When the stars is on.
Molt bé, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a la història de la moneda, i ens acompanya Lisa, K-pop.
Sí, de fet és en honor, no, als nostres alumnes, als alumnes dels tres, que és una cosa que ara està bastant de moda, el K-pop, que, sí, sí, que jo no ho sabia, però va inaugurar el senyor aquell del Gangnam Style.
Ah,
es veu que és l'origen,
sí,
del K-pop.
El de les ulleres.
El senyor de les ulleres de K-pop. I bueno, la Lisa forma part d'un grup que es diu Blackpink, que és bastant interessant, si algú vol fer... I òbviament la cançó es diu Money. Per això l'hem posat aquí.
Money. Molt bé, tot relacionat avui, seguint l'estela de l'Alberto Reche, relacionant cançons de les maneres més impensables possibles. No?
Exacte, posant Money a YouTube.
Molt bé, que juguem aquest joc amb els nostres oients, estimats oients, que és per què nassos hauran fotut aquesta cançó? Doncs bé, s'ha d'explicar.
S'ha d'explicar.
Ja K-pop, molt bé. Doncs aquí el nostre homenatge als nostres alumnes, tot i que és divendres i els haurem deixant una mica.
Ai, sí.
Però anem ara a una altra part de la numismàtica, serien els bitllets.
Sí, sí, és un altre, diguem, un aliat natural de les monedes, diguem.
Molt bé. Com apareixen, Joan, per començar per alguna banda?
Sí, bé, els bitllets n'hi ha de testimoniats de molt antics, per exemple, la Xina i tal. O, per exemple, la Revolució Francesa ja usaven algú que s'assemblava molt als bitllets, tal com nosaltres els coneixem, vale? Llavors, per què es feien servir? Normalment es fa servir... o perquè no volen portar pes, per exemple, perquè és insegur i és poc pràctic, i llavors fan algun tipus de document que allò és més canviable per or o per argent, per una determinada quantitat de valor. Aquesta és una de les opcions que hi ha. I l'altra és que a vegades qui està governant no té prou metall per fer moneda, i llavors d'una manera una miqueta pirata... doncs et dona paperets en lloc d'or o d'argent i et diu això val per or o per argent. I llavors, quan guanyi la guerra, ja t'ho pagaré.
No?
Hi ha unes monedes molt famoses a Mèxic, per exemple, de Morelos, i que bueno, són uns 8 rals, però que en lloc de ser de plata són de bronze, de coure. I clar, allò era, quan guanyem la guerra, ja te les canviarem per plata.
I mai es van canviar, no?
Bueno, diguem, sí, va passa una mica això, diguem que al final molta gent d'aquesta pues, es menja les monedes.
O sigui, però tu has dit vas canviable, bueno, vol dir que tu dones un paper, però en algun lloc tens a... Quan,
sí,
quan és vas canviable en alguna banda hi ha aquest valor en plata, en
argent... Sí,
en
se suposa que... se suposa que tu tenies la possibilitat de canviar-ho. Això, per exemple, hi ha hagut molts moments que els bitllets tu podies fer això. I, de fet, en el mateix bitllet moltes vegades posa que es pot bascanviar per or.
I una constant en la
història... Avui en dia no, eh?
Val, estava pensant.
Perdona. Ja t'agradaria?
No ho sé, per saber. Està bé.
Una constant en la història, no? Nosaltres, quan estudiem monedes també, o temes de pel·lícules o de llibres inclús, és el tema de les falsificacions, perquè al llarg de la història hi ha hagut grans indústries de falsificació de moneda. De fet, l'altre dia preparant els guions vaig pensar en un parell de un programa, no me'n recordo, que vam dedicar als Bardi, de Florència, que era una mena de mafiosos del segle XIII, que es van dedicar, bueno, entre les seves coses de mafiosos, una d'elles va ser
falsificar
monedes.
Sí,
bueno, que els van pillar, que no sé què, i que, bueno, m'hi va fer pensar. Però això de falsificar monedes, Joan, els numismàtics, què? Com ho porteu?
Els numismàtics ho portem molt malament, això de que falsifiquin monedes, perquè algunes vegades ens enganyen i ens enreden. Mireu, un detall, diguem, literari. A la Divina Comèdia de Dante, quan s'està descrivint a l'infern, al mig de tot hi ha Satan, però molt a prop de Satan hi ha els falsificadors de monedes. O sigui, era de lo pitjor que es podia arribar a fer, eh? O sigui, això perquè quedi clar.
Hòstia,
I llavors, clar, de falsificacions n'hi ha de diferents tipus. Diguem, les que són més divertides són les falsificacions d'èpoques. Són monedes que en aquella època es fan per enganyar la gent i colar una moneda que no és d'or o que no és d'argent, doncs per una altra. Llavors, aquestes, per nosaltres, els numismàtics, tenen cert valor. No tant com la original, però també ens interessen bastant. Llavors, aquestes, si jo he comprat a vegades monedes falses d'època, sabent que eren falses. Però per què? Perquè m'interessa veure com intentaven enganyar la gent. Llavors, moltes vegades tenen color de llautó. D'aquí ve la frase de se li veu al llautó, per exemple. I aquestes tenen cert interès. Llavors, hi han altres, que aquestes ja són més desagraïdes, que són les falsificacions que ja s'han fet per enganyar a col·leccionistes. Les fan molt bé, les fan amb tècniques de joieria, per microfusió, fan motllos de cera, llavors les porten en fundicions i bueno, llavors queden bastant iguals, d'acord? Perquè han utilitzat com a motllo una moneda real, moneda autèntica.
I com es desenmascara això?
Perquè la fusió genera petites bombolletes que amb una superlupa pots arribar a veure-ho.
Bueno,
però és difícil, però pot enganyar molt, eh? Si jo us digués que no m'he menjat alguna falsa, us estaria mentint. Que la immensíssima majoria de gent s'han passat alguna. I fins i tot les cases de subhastes, a vegades els hi colen alguna i després l'han de retirar de la venda perquè algú els hi diu, ep, aquesta no. O sigui, és molt perillós. Venen moltes de Xina, venen moltes de Bulgària i cada vegada les fan millor. Llavors, cada vegada és més important amb les monedes antigues comprovar el pedigrí, diguem, d'on ve. Si aquesta moneda ve d'un senyor, d'un avi que col·leccionava i aquesta moneda se sap que estava ja en els anys 50, és de fiar. Si és una moneda que apareix del no-res, igual la gent no s'atreveix a comprar-la. És una cosa bastant curiosa, eh? I bueno, hi ha altres falsificacions, eh? Hi ha també falsificacions que no són ben bé falsificacions, jo els diria rèpliques. Són monedes que imiten, però d'una manera bastant gruixuda, bastant evident, es veu que no són les bones, doncs monedes de certes èpoques o llocs. Llavors això, per exemple, és habitual que en museus doncs a vegades et venen rèpliques de monedes romanes o monedes medievals, ja es veu que són falses, no? Però bueno, diguem que per nens o per gent que li faci gràcia, doncs està bé.
Sento que estic aprenent a navegar pel món de la numismàtica.
Sí, amb una lupa detectaràs bombolletes. Pots mirar aquesta moneda, tu que ets d'història i no sé què, espera, treure la lupa
de la butxaca.
I hi ha molts mètodes de detectar falsificació, eh? O sigui, per exemple, amb imants. Si la moneda és d'argent i l'imant l'atrapa, vol dir que no és d'argent. Hi ha gent que mira molt el pes. Per exemple, jo tinc una microbàscula i llavors comprovo que el pes sigui el que toca. Però hi ha altres històries, eh? Hi ha gent que, per exemple, utilitza les zones del so. A través de les zones del so se sap la composició del metall de la moneda. Això ho fan servir molt per l'or, per exemple.
I bueno, ja per anar tancant el nostre recorregut de la moneda, almenys el d'avui, quin és el paper que té la moneda en l'actualitat?
La moneda cada vegada té un paper més discret i més residual. Diguem, actualment les monedes cada vegada s'estan fent servir menys i per pagaments més petits. En part hi ha un interès per part dels estats de controlar tota transacció per cobrar l'IVA, per saber en què es gasten les coses. I llavors la moneda cada vegada doncs, està... Hi ha una tendència que sembla que desapareixerà si la cosa no canvia.
Uh-huh. I aleshores, si això passa, quin serà el paper de la numismàtica?
En el futur, no? Bé, a veure, diguem, la moneda pot acabar desapareixent, però la numismàtica seguirà existint, d'acord? Perquè l'estudi de les monedes seguirà. Igual que avui en dia estudiem restes arqueològiques, doncs també es poden estudiar monedes encara que no circulin, d'acord? El que sí que tot això passa és perquè realment la moneda desaparegui. Però clar, no està tan clar que desaparegui per sempre, perquè això està passant per un procés de globalització. Llavors el que pot passar és que si tornem a un món multipolar on uns no accepten les monedes dels altres, etc.
Que podria ser, clar, ara que tenim temps, clar, que ens queden un parell de minutets encara, clar, que podria ser que anés per aquí, clar, tal i com està la cosa, de bonicota al món ara mateix.
Doncs llavors el que acabaríem tenint és que cadascú faci la seva moneda. També hi ha molts països que són sobirans, petits, i el millor que ells sí que els interessa. I, per exemple, en els Estats Units em costa molt imaginar que desaparegui l'efectiu. Per què? Perquè ells consideren que la privacitat dels seus ciutadans és molt important. Els europeus, diguem, vivim en un sistema més de socialdemocràcia, on hi ha una mena de tendència que hi hagi més control de l'Estat cap a l'individu, i llavors allà està més en perill. Però un país com els Estats Units ho veig bastant difícil que desaparegui. No ho veurem,
I ara que mencionàvem els Estats Units, perquè clar, el dòlar que pren el relleu del real de 8 és la moneda. No?
Sí, de moment.
De moment, justament, i aquí anàvem, no? Perquè cada cop hi ha més països que estan desvinculant-se del dòlar com a moneda de transacció internacional.
Sí,
no?
Sí,
la
sí.
Línia del que deies de la multipolaritat.
De fet, ara s'està posant molt interessant la cosa. Si seguiu una mica el preu de l'or, veureu que s'està disparant. Normalment el preu de l'or es dispara quan hi ha crisi econòmica, quan no hi ha confiança en la borsa, etc. No? Llavors, està augmentant molt. I, de fet, s'està produint una compra massiva des de fa ja bastants anys per part de certs països. Xina, Iran, Turquia, què més? Rússia, estan comprant molt or, però molt, a tonelades. Llavors, això està fent pujar el preu de l'or. Què sembla que pot passar? El que potser acabi passant és que es torni una mena de patró or a nivell econòmic. O sigui, no tenim monedes fiduciàries, monedes, diguem, que valen perquè l'Estat obliga que valguin, sinó monedes que estiguin recolzades en or, com allò que dèiem dels bitllets, que eren convertibles en or.
Això era així fins que s'ho van patar als Estats Units als anys 60.
No? Sí, als anys 70, amb el Nixon. Sí, no podia pagar la guerra del Vietnam.
Bretton Woods, era això?
Això és abans. Amb Nixon és el tema del canvi.
Sí, diguem que ell va arruïnar els Estats Units una mica amb el tema dels costos de la guerra del Vietnam i llavors va desvincular-ho. Llavors allà ja van començar a tenir els petrodòlares i totes aquestes històries. Però realment, clar, quin és el problema? Si tu la moneda la recolzes simplement en el poder de l'Estat, diguem, és aire, allò és, no hi ha res allà. Llavors totes les monedes fiduciàries històricament peten, totes. Llavors pot passar que en un determinat moment algú vulgui crear una alternativa al dòlar i perquè realment ho pugui ser, la recolzi en or. Si la recolza en or, doncs tornarem a tenir una moneda a nivell mundial forta.
Carai.
Ja es veurà.
Podeu saber més, estimats oients, de totes aquestes coses al canal de YouTube de Joan. Aviam, petita falca.
Sí, sí, d'Hivernumis. Allà, doncs, trobareu de tot. Trobareu explicacions sobre com les monedes van canviar al llarg del temps, moneda antiga, moneda medieval, moneda islàmica, moneda ibèrica, moneda espanyola, moneda catalana, ja de tot una mica.
I ara, ja que aprofitem, tindrem un altre programa, la moneda a Catalunya, eh? Ja ho diem.
Fantàstic, sí, sí, jo encantat de venir més vegades.
Molt bé, no et moguis gaire d'aquesta taula. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
Tu tampoc et moguis gaire.
No, tampoc. Moltíssimes gràcies.
A tu, Sergio.
A Joan Fontanilles per haver-nos explicat la història de la moneda. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'Adrià Tirado del control tècnic i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.